Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Bé, bon dia, oients. Una setmana més ens trobem aquí als estudis de ràdio Calella Televisió per parlar d'educació. Esperem que aquest programa, que serà l'últim, per cert, abans de Nadal, doncs també sigui del vostre interès, us agradi, disfruteu amb les persones convidades i també amb la nostra ajudant, que es diu Helena, i que és estudiant de primer de batxillerat social a l'Escola Freta. I que, com que avui parlarem de trastorns d'aprenentatge i famílies, també l'Helena és partícipa activa, perquè té un TEL, que se'n diu també una dislèxia. Com sí. Ho portes, això, la dislèxia?
Bueno, bastant bé, la veritat. O sigui, ja és com el dia a dia, bàsicament. Mm-hmm. Seguim i ja està, o sigui...
Ja estàs acostumada, vaja.
Sí.
Ja t'hi has fet com una cosa que forma part de tu mateixa.
Sí.
I que ja controles, domines, i si es porta malament el renyes, no?
A veure, ja és una cosa que ja tinc bastant controlada, la veritat, i llavors ja és com... Quasi ni es nota.
D'això es tracta, de que no es noti. Bueno, doncs l'Helena avui ens ajudarà amb l'entrevista, amb les notícies, amb l'agenda, i també ens ajudarà a comentar una mica la frase de la setmana, que aquesta frase avui diu exactament això. Digues i ho oblido. Ensenya'm i ho recordo. Involucra'm i ho aprenc. I això va dir-ho un personatge bastant conegut, no precisament en l'àmbit de l'educació, sinó en altres àmbits, com en Benjamin Franklin, que entre altres coses era inventor, era polític, era educador, era comunicador, pues va fer de tot, no?
Sí.
Tu el coneixies, aquest en Franklin?
No el coneixia de res.
Pues l'hem d'estudiar i repassar la història, perquè als Estats Units és un personatge molt important, inclús va ser un dels que va elaborar la Declaració d'Independència de les colònies angleses, que ja eren colònies americanes, en relació als anglesos. Per tant, un personatge molt a tenir en compte. Com ho interpretes, aquesta frase, tu?
A veure, la primera part, que diu digues i oblido, jo l'interpreto des del meu punt de vista, és com, per mi, si m'expliques una cosa, se m'oblida molt ràpidament. O sigui, a mi m'han d'ensenyar perquè jo pugui recordar-ho i s'ha de tindre molta paciència.
Que això, en principi, és el que fan la majoria de professors, en principi, dic,
sí.
Però hi ha la tercera part.
Sí.
Involucra'm i ho aprenc.
Llavors, quan a tu et donen l'oportunitat com de participar a classe i coses així, doncs també et fa sentir com una mica de dir, vale, pues, ho estic entenent, ho estic fent bé, llavors crec que també és molt important aquest punt.
I a més això en Franklin ho va dir amb una intenció que aquí no surt a la frase, però que està darrere de la frase, és quan tens interès per una cosa, ho aprens més. I aquesta és la clau de l'última part. Involucra'm i ho aprenc. Mm. És a dir, si ens interessa una cosa, ens hi posem, ens involucrem, i aleshores ho aprenem més bé que no passi només on ens ho diuen, no?
Sí,
com aquell que entra a la classe i diu, vinga, va, avui feu aquest exercici i ja està.
Clar, això sí.
O faràs. Però probablement no aprendràs tot el que podries aprendre sí. Si aquella persona, en lloc de dir això, ho involucrés d'una altra manera.
Sí, està clar.
Molt bé, doncs ja hem fet la introducció. Avui parlarem de trastorns de l'aprenentatge i família. I per això avui hem convidat a una persona, o una mare de família, perquè ens ajudi a entendre una miqueta com viuen les famílies amb els fills que tenen algun trastorn d'aprenentatge.
Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Molt bé, doncs ja tenim la nostra convidada aquí en el plató d'avui perquè ens parli una miqueta de com es viu des de la família tenir un fill amb un trastorn. En tot cas, el teu fill, quin és el trastorn que té?
Ell és TEA, és autista.
Que això, TEA, és el que en diem el trastorn de l'espectre autista, que no vol dir necessàriament que sigui un autista, perquè hi ha diverses possibilitats, hi ha el que en diem també el síndrome d'Asperger, que és dins del mateix àmbit, no? I el teu fill es diu...
Dylan.
En Dylan, que està cursant...
Fa quart de primària.
De primària, que sobretot tinguem... Sí. Perquè com que aquí passen molts nois i noies de quart de secundària, els ullets es poden confondre entre els quarts, no? No, no estem parlant d'un noi, d'un nen de quart de primària, i que, bueno, com es viu des de casa tenir un fill amb aquestes característiques?
Bueno, és canviar molts d'hàbits. Les rutines no són les mateixes, és una miqueta més complicat perquè has d'estar supervisant tot.
Això que acabes de dir és molt important i això moltes vegades els oients, quan parlem de trastorns, perquè aquí parlem bastant sovint de trastorns, és un element a considerar. És a dir, els nens tenen rutines a casa. Unes coses són les rutines que esperem, però quan apareix un fill amb, amb una singularitat com aquesta, les rutines potser no són com un s'espera.
Exacte, s'ha de modificar tot i anar modificant segons la temporada, va per temporades. Sobretot.
Aquí la pregunta és, qui s'adapta? El fill a les rutines de la família o la família a les rutines que necessita, en aquest cas, en Dylan?
És un mig-mig. Fem la meitat, a vegades ens adaptem nosaltres, si ho veiem molt complicat. Evidentment, no podem fer una altra cosa que adaptar-nos a ell.
Els experts diuen que normalment els nens s'han d'adaptar a les rutines de la família amb aquelles modificacions que ajudin a tots,
Exacte.
Però això m'imagino que no ha de ser tan fàcil.
No és tan fàcil.
Perquè una cosa és el que diuen els experts, que els experts diuen moltes coses, eh? L'Helena això també ja en sap, que els experts diuen coses, sí. I després és la realitat de cada persona, i cada persona doncs s'hi adapta en funció del que pot. A casa quan sou?
A casa som quatre. La meva filla petita, la seva germana, en Dylan, el meu marit i jo.
La Noa, que és la petita, i ens coneixem el nom, com ho viu per això? O encara no és massa petita per donar-se compte de que té un germà?
La Noa ho porta bé, però sí que hi ha coses que ella fa per repetició del seu germà.
Per no repetició,
té, clar, no té el mateix trastorn, però sí que té hàbits que veu del seu germà i els adopta, clar, i és una mica complicat de dir-li no, això, a tu no t'ho permeto, perquè...
A més, la germana petita.
Clar, no? Perquè ets la petita i és difícil per tots, però bueno, molt bé.
El Dylan, per això, com se relaciona amb la seva germana?
És massa protector amb la seva germana.
Protector, eh? Això és una característica d'aquests nens. Són protectors amb els germans petits. Amb els grans, potser ja no tant. Tu, Helena, com ho portes amb el teu germà?
Bueno, jo amb el meu germà em porto bastant bé.
Això és el que diu ella, eh?
No, a veure, o sigui, tenim algun roce així, però sí que és veritat que sóc molt protectora amb ell. Depèn de certes coses, doncs, si m'he d'enfadar, m'enfado, i depèn de quines, doncs, és el meu germà petit i l'he de protegir per sobre de tot, o sigui que...
El Dylan també ho fa, això, el meu germà.
En Dylan sí, ho fa, tant a l'escola com fora de l'escola.
O sigui, en tots els àmbits, pràcticament, no?
Gairebé tot.
Perquè això sí que ho solen fer-ho molt més a l'escola, no? Perquè representa que ells són els grans i, clar, no hi ha ningú més a la família. Com que no hi ha ningú més a la família, toca protegir, no?
Sí, sí, però a casa és ell també. Perquè sempre...
Quins elements destacaries com a propis del trastorn que vosaltres dieu, ostres, això ens xoca una mica?
És massa rígid, no hi poden haver canvis perquè no s'ho pren gaire bé aquests canvis, llavors li costa molt, és molt de rutina, hem de seguir unes pautes, és molt metodògic, no? Si s'ha de fer així, s'ha de fer així.
I en un llenguatge que es pugui entendre, vol dir que ell necessita fer sempre el mateix?
Sí, exacte.
Amb un ordre determinat, que no canvia?
Sí. És molt literal.
I com que...
No entenent les dobles sentits, no entén, clar, hi ha moltes coses que tot s'ho pren literal. I li has d'explicar, no? No, això...
I quan heu intentat alguna vegada canviar alguna rutina, què passa? Segurament alguna vegada ho he intentat, no? Introduir algun canvi, modificar alguna cosa...
Intentem introduir canvis, però molt a poc, sempre avisant, sempre anticipant... Hi ha vegades que ho aconseguim, hi ha vegades que no.
Una cosa és les ganes de que la cosa surti bé, l'altra cosa és que et diuen, a mi això no m'ho canvieu ni m'ho toqueu, eh?
Exacte, hi ha coses que sí, hi ha coses que no podem.
Ell expressa alguna vegada, o ha expressat alguna vegada, tot i que estem parlant d'un nen de quart que se'n dona en compte, evidentment, però tampoc ho reflexiona en un nivell massa profund. Ell us diu alguna vegada per què em passa això o per què sóc així? O encara no ho ha manifestat, això?
Aquest any sí que ho ha començat a dir. Per què, mama, jo sóc diferent? Per què em sento diferent? Ho veig. Jo no penso el mateix que els de quart de la meva classe. I no veig la, de la mateixa manera que ells ho veuen.
Val. Llavors, això com ho enfoqueu?
Bueno, sempre li diem que tothom és diferent. No hi ha ninguna persona igual.
Genial.
Per tant, clar, i que estem molt contents d'ell quan ho fa bé, sobretot, reconèixer quan ho fa bé.
És molt important reforçar tots aquests aspectes que fa bé, perquè això els ajuda moltíssim.
I lo negatiu, intentar, bueno, passem pàgina. No, perquè si no s'obsessiona amb lo negatiu també. De ho he fet malament, ho he fet malament.
Heu notat algun canvi per això? Perquè també hi ha un procés maduratiu que està en marxa, no ho oblidem. A quart de primària encara els nens estan madurant i, per tant, hi ha coses que canviaran sense cap mena...
És repetidor. Llavors si hauria d'estar doncs... cinquè, clar, té 10.
Sí, deu ser el líder. Amb algunes coses segur que és el que mana per allà a la classe, però segur.
Segur.
Clar, ells se'n donen compte, però encara no reflexionen profundament amb el significat del que tenen.
Exacte, ell no entén encara. No li puc explicar perquè no ho entén.
Jo, si haguessis d'ara de fer un missatge a famílies que tenen fills així, quin missatge els donaries a les famílies?
Ostres,
ara aquí... és allò de
dir, m'ho has posat difícil, eh?
Molt difícil, però pensa que pot haver-hi famílies que també tinguin nens i nenes o fills amb aquestes...
Sobretot molta paciència, i el que a mi me serveix, a lo millor a tu no. Has de buscar la teva fórmula, que a la teva família i a casa teva et serveix. Es pot aconsellar, però sempre ets tu el que ho has de veure, perquè ets tu el que estàs amb el teu fill.
Sí, a més amb el TEA se sap que hi ha diferents graduacions, situacions més lleus,
exacte,
més o menys complicades, i situacions molt, molt complicades. No?
I a vegades que és molt frustrant
també és
per la família, no? Però encara que, que no es vegi, s'avança a poc, hem de ser constants. Sempre.
Sí, la constància és un element fonamental.
És repetir, com jo dic, repetir.
Constància ajunt amb la paciència. És com, com aquesta senyoreta que tenim aquí al costat, que també amb la dislèxia va aparèixer fa molts anys, segurament, no?
Sí, va aparèixer, o sigui, per sort va aparèixer fa molts anys, o sigui, m'ho van diagnosticar fa molts anys, s'hi va posar remei, mica en mica s'hi treballa, però si tu vas treballant, mica en mica es va veient resultats. Sí, si jo ho comparo, quan a mi em van dir tens dislèxia, i ho comparo ara, hi ha un canvi molt gran.
Probablement amb els accents no tant, per això, no?
Bueno, és que els accents són un altre tema.
Perquè això, com a docent, ho tinc molt clar, que dislèxics i no dislèxics, o tees o sense tees, això dels accents és com un drama, eh?
No, són això... massa complicats, no van amb nosaltres.
Això no, és un tema a part, això els hauríem de treure per anar bé.
Exacte,
però em fa l'efecte que de moment no va per aquí la cosa. Però sí que és veritat que tu has notat una millora, no?, amb els anys, també.
Sí, redactant, sobretot, no faig tantes faltes com em feia abans, que en segueixo fent, però, vull dir, hi ha una millora a l'hora de redactar, hi ha menys faltes, a l'hora de llegir comprenc molt més del que abans ho feia, llavors també és, això és el treball que m'han fet a casa, tot el treball que he fet, i mica en mica.
Això també serveix per als TEA. És a dir, a mesura que vagin passant els anys, es vagi treballant amb ell, sobretot des de l'escola, és molt important, i això és un missatge que sempre faig a les escoles, no? Que sobretot amb els nens amb una singularitat o un trastorn, molta paciència i molt de treball, eh?
Sí.
Suposo que a l'escola també us ajuden, no?
A l'escola jo tinc la sort de que m'ajuden moltíssim. No tinc cap queixa d'ells, al contrari, sempre estan atents. Perquè tots volem l'objectiu final.
Se li aplica, m'imagino, un pla de suport individualitzat, o un pla individualitzat, o un PI, que en diem així més popularment, no? I aquest pla individualitzat ha de contemplar, doncs, les mesures, que li siguin amb ell útil, per poder anar tirant endavant. Això es fa? Vosaltres
pla...
l'aneu seguint?
Exacte, aquest pla m'ho van fent el seguiment, anem fent, i me l'envien sempre a principi de curs, fem cap a l'octubre o així, ja tenim tot el pla individualitzat mm-hmm. que tindrem durant l'any. Si s'ha de modificar, es modifica.
Sí, això és molt important, perquè hi ha vist plans d'aquests individualitzats que duren exactament igual en el temps.
No.
I dius, home, alguna cosa canvia.
Exacte, les necessitats canvien. Jo ara mateix l'hem canviat, perquè tenim en Dylan una miqueta així revoltós, i bueno, hem fet un altre plan.
Com han anat les notes del primer trimestre?
Bueno, n'estic contenta, les he vist aquest matí, no he tingut gaire temps.
Bé.
Però, bueno, bé. Sí, sí,
tot aprovat,
anem avançant
que
molt.
O...
Tot aprovat.
Tot aprovat, veus? I tu, Helena, com portes el primer trimestre?
A veure, no...
Ai, a veure.
Han anat bastant bé.
Bastant bé vol dir que hi ha alguna cosa que potser no ha anat tan bé?
Sí.
Ai.
Sí, però mica en mica és primer de batxillerat, cicle nou... Jo com a persona m'he hagut d'adaptar també perquè l'exigència ja puja a nivell
diferent.
I ja no estem a l'ESO. Ara ja la cosa canvia.
Com a mi m'agrada dir, estàs a Parvulitus 3. Però sí que és veritat que de secundària a batxillerat el primer trimestre sol ser una miqueta complicat, com es trobarà també en Dylan, com passi de primària a secundària. Hi haurà un canvi. En el vostre cas hi haurà canvi de centre? O...
Sí, exacte.
Per tant, una dificultat afegida.
Correcte, per la mama també.
Per tots. Ell perquè segurament, ara, m'imagino que la majoria de companys passaran amb ell el curs.
Exacte, sí.
Al mateix centre.
Sí.
Però tot i això, professors nous, una dinàmica diferent, ja no és la mestra que fa diverses matèries, sinó que hi ha professors per cada matèria. Això també suposa un repte, no?, per als nens amb TEA.
Exacte.
Més,
jo, fins
queden,
que no arribi
a sisè,
fins que no arribi a sisè, no me preocuparé per això.
De moment no toca preocupar-se per això, toca preocupar-se, però si em dius que ha anat bé, per les notes del primer trimestre.
Estic molt contenta. I
en les notes m'imagino que deuen posar que s'aplica el pla individualitzat.
No ho té a totes les matèries.
No, normalment no ho té.
Exacte, ho té a unes quantes, i sí, sempre me diuen sobre el pla.
Perfecte. Però esperem que continuï així tot el curs. Però bé, suposo... Exactament, us han dit en quina mena de suport tenen a l'escola que li fan amb ell?
No m'ho expliquen realment, perquè, clar, anem fent. Si hem de treballar una mica més emocional, ho fan. Clar, treballen tant la part d'escola, de llibre, com la part emocional. Llavors hi ha dies que només parlen. No han fet mates, però ens ha anat bé perquè hem parlat de coses que són importants. Llavors, clar, és una mica difícil de portar aquest control.
Molts nens i nenes que tenen TEA tenen algun punt fort quant a aprenentatges. En el cas d'en Dylan, quin seria el punt fort?
Les matemàtiques.
Bé, això és... I el teu?
A veure, les lletres.
Justament.
Dintre del que cap, les llengües sempre seran el meu punt fort. O sigui, jo faig, a l'escola faig català, castellà, anglès, també aquest any segueixo fent francès, llavors jo tinc molt clar que les llengües és el que millor se'm dona.
De fet, diuen que a vegades per ajudar a reduir els problemes de la dislexia, el millor és introduir-se de cap en l'estudi de les llengües. Pues, ho estàs fent.
Sí, sí.
Ho estàs fent. Déu-n'hi-do, català i castellà perquè et toca, l'anglès perquè és la llengua
perquè
més
toca,
o menys.
També, i
el francès l'has triat tu.
Sí, perquè des de que vaig començar primer de l'ESO, el francès és obligatori al meu institut, llavors jo a quart la tenia com a optativa i vaig dir, va, ja que porto 3 anys fent-lo, doncs l'acabo, i ja que vaig continuar al mateix centre del batxillerat, vaig dir, doncs la segueixo agafant, perquè la idea de la nostra professora és portar-nos a prova de nivell i no deixar ser un altre títol més d'una altra llengua.
I una pressió més.
També.
A Bandilon això no passa, de moment no tenim pressió d'exàmens externs i res de res. Però sí que les matemàtiques, quan ho vau començar a notar que li interessava, no li agradava més o tenia més facilitat?
Quan van començar primer de primària a fer matemàtiques, ell, clar, no les escrivia, no necessitava escriure, tot ho feia mental, i allà és quan ens vam donar compte de, ostres, això sí que... perquè té la seva fórmula. Ell ho veu, diu, és que jo la veo.
Sí, és així,
sí, sí.
No és el primer cas que ho explica d'aquesta manera, sinó que el seu cervell funciona així.
Sí.
Veuen els números i, per tant, fer l'operació doncs és molt fàcil.
Jo he de dir que això també me passa a mi, jo pels números, sí, sóc bastant bona i això sí que sé que és el que li passa perquè jo també ho faig així.
Però dintre de la família, qui creus que pot ser la persona que... Perquè això és, els TEA, els trastorns, normalment tenen una base genètica, és a dir, es passen de, o de pares a fills o d'avis a fills, normalment, eh? De tios i així ja és més difícil. En el cas vostre, qui diria el que té, presenta un...
Nosaltres, arrel del seu diagnòstic, el meu pare, que és el seu avi... És el que l'hem autodiagnosticat. Sí, sí, i hem arribat a la conclusió de que el meu pare és... Sí,
i llavors la relació d'en Dylan amb l'avi, què tal?
Molt bona. Són, és que són iguals.
Ho dic perquè...
Llavors a tots dos el que és el contacte físic no els hi agrada. Llavors,
no, això sí que els té...
Sí, contacte físic al mínim possible, parlar, doncs això, no? No dient dobles sentits, tots són molt literal, tots dos, clar, es compenetren superbé.
Es compenetren bé, no? Bé, sí. Això és important. Pues, haureu d'ajudar l'avi, també, passa que l'avi, eh?
A l'avi...
Sí, i a casa teva, qui creus que és el que té el culpable, això... entre cometes?
No, això ja ho sabem per... El part del meu pare, o sigui, el meu pare ho és, però el meu pare mai ha estat diagnosticat de dislèxia.
Això és habitual, eh? Les persones grans antigament
però,
no es diagnosticaven.
Per part de pare, però també per part de mare, els germans de mi mare ho són també, llavors també creiem pues, que per part dels dos...
D'una banda o l'altra, però el més probable... Però,
és clar, més el pare, sí.
El pare.
Però també. I a casa, pues, el meu germà i jo ho som també, llavors, doncs, bueno...
I ajudes el pare, doncs?
A veure, ens ajudem entre tots, bàsicament. Sí que el meu germà i el meu pare tenen habilitats per altres coses, jo per altres, llavors com... Bueno, cada un té una cosa
perquè
diferent.
Perquè, curiosament, tu tens un quadre de dislèxia i, en canvi, fas teatre.
Sí, faig teatre.
És, clar, és curiós que amb una persona que pot tenir dificultats en la lectura o en la comprensió es dediqui a fer teatre, que, a més, ha tirat de memorització.
Sí.
Com ho portes, això?
Per mi, això m'ha servit molt, perquè també vaig començar a ser molt vergonyosa, jo era una nena molt vergonyosa, i apuntar-me a fer teatre doncs, m'ha ajudat molt. El tema de la memorització em va superbé, perquè com que m'he de prendre un paper, tiro d'aquí i doncs, segueixo, i llavors em va molt bé, perquè jo a l'hora d'estudiar em poso, i si m'he de posar 4 hores, però quan acabo m'ho sé, perquè m'ho sé de memòria tot.
Doncs això també serveix per als TEA. Si, aquells elements o aquells punts que poden ser forts o que poden ser realment positius per ell, reforçar-los. Això
correcte.
També és interessant, per tant, busqueu aquests punts més forts i en aquest camp doncs, doneu-li suport. Que això no vol dir que, no, que s'hagin d'oblidar els punts febles. Aquests són els que s'han de treballar per millorar. Eh?
Sí, sí, sí.
A veure, també vull dir, però qui ens pugui estar escoltant, que un trastorn d'aprenentatge no es cura. Eh? Això no és com un mal de cap o una febre que tens un constipat, prens una pastilleta i endavant. Això no es cura, però sí que és cert que amb els anys, amb el temps i amb els suports que es puguin donar, doncs es van minimitzant o es va reduint molt, en aquest cas de la dislèxia moltíssim, en el cas del TEA doncs, sobretot a nivell de socialització és on te...
Jo crec que, bueno, no canvies mai, però aprens clar, aprens unes habilitats amb el temps, no? Perquè sempre seràs tu i sempre seràs vergonyós,
sí.
Però es
però
va treballant
es treballa i es millora moltíssim.
Exacte, es millora molt
I per tant les perspectives, si no és un dia a més molt greu, molt agreujat, doncs sempre són positives perquè acaben podent fer una vida bastant normalitzada, dintre del que és la normalitat, que avui en dia jo tampoc no sé ben bé com s'ha d'entendre això de la normalitat, però sí que és veritat que amb tots els suports bons de l'escola doncs això fa que aquests nens amb TEA acabem, puguem fer gairebé tot el que volen.
Sobretot és cosa dels tutors. Els tutors que tenen es nota moltíssim la implicació dels mestres. Aquest any té Jessica Castro, que és la seva mestra, i ha aconseguit per primera vegada que el meu fill faci la cantata de Nadal.
Buah, això ja
que
és...
faci una obra de teatre. És la primera vegada des de P3. Ell mai havia sortit
potser
al teatre.
Potser haurem d'apuntar a teatre, també, doncs.
Exacte, i ho ha fet i ho ha gaudit, que és el més important, no? Perquè si ho fa però ell no ho vol fer i està angoixat, això no me serveix de res. Però és que ho ha disfrutat tant tenir una cara, que per mi això és més que...
L'important dels nens té és que si ells aconsegueixen entendre el per què fa una cosa, aleshores això facilita molt que la faci i que, a més, ho gaudeixi.
Però aquest treball també està a casa, però l'escola, la seva mestra, ha treballat moltíssim en donar-li aquesta confiança de tu pots fer.
I amb l'educació física com li va?
Bueno.
Perquè els té i l'educació física no sempre es porten bé.
L'educació física és una... Sí, és una assignatura que tenim una mica pendent encara de polir.
No, sobretot per les rigideses moltes vegades, perquè si no se li explica bé el que ha de fer, doncs ell ho interpreta de la seva manera i aleshores potser no quadra amb el que han de fer i aleshores té topades.
En Dylan, una de les coses que té és que no pot amb les injustícies, llavors si hi ha un joc i han fet alguna cosa que no s'ha de fer, ell ho dirà, i aquest és el problema, que sempre està en desacord.
Per això sempre pregunto per l'educació física, perquè normalment els tios són molt justos.
Sí, és molt just.
I aleshores, com veu algun comportament que s'ajusta en aquest sentit, doncs, ui...
Si ha trepitjat la ratlla, la ratlla i ja no serveix al món.
I no li expliquis...
I no hi ha manera de que ho entengui.
Això tu no ho prens.
És molt rígid.
Els dislexis ateu per una altra...
Nosaltres estem per altres coses.
Nosaltres podeu discutir si l'accent aquest és obert o tancat, que això ho podem discutir-ho, però amb això de l'educació física no.
Sí.
Bueno, i escolteu una cosa, des de fora del centre també rebeu ajuda, suports?
Jo només per part teva, i és tot per privat, clar.
Diguem-ho també, a part de fer aquest programa de ràdio, també hi ha el centre psicopedagògic, i també avui hem aprofitat per portar a una de les mares.
Gràcies.
I sí que és veritat, però els centres psicopedagògics, que la majoria són privats, perquè els públics, per desgràcia, estan saturats, i llavors moltes famílies com vosaltres heu de recórrer als privats. Fan la feina que han de fer?
Els privats, sí.
Ara també, si has de dir alguna cosa, digue'm, escolta'm.
No és perquè estiguis tu davant, ho saps. M'ha ajudat moltíssim, perquè ell ha canviat la seva manera d'estudiar, de veure les coses, hi ha moltes... Els hi ensenyen moltes maneres, no?, de treballar diferent, a com ell, a adaptar-se a ell, la feina. No ell adaptar-se...
I a més perquè les condicions són diferents de l'escola i de casa.
Exacte.
I això també fa que ell hagi d'adaptar-se a un entorn que no és habitual, i això també el fa ser més flexible. Tot i que algunes vegades doncs, hi ha desencontres també, perquè clar, això s'ha de fer d'aquesta manera. Bueno, d'aquesta manera, sobretot amb les matemàtiques.
Sobretot.
Les matemàtiques, més una discussió hi ha hagut sobre la metodologia. I tu també reps algun suport?
Sí, bueno, vaig amb tu des de fa no sé quants anys, 8, suposo.
I és de la família.
I després des de casa doncs, sempre he tingut ajuda dels meus pares, ma mare sobretot, és la que potser més s'ha implicat, que el meu pare també, però ma mare sempre ha sigut la que s'ha posat amb mi a estudiar, si m'ha hagut de fer àudios de 5 minuts explicant-me el tema, me'ls ha fet i me'ls he escoltat... També vaig a classes de repàs per ajudar sobretot amb les llengües, perquè és el que potser més em costa i el que més m'agrada, i també les mates, perquè les mates és el punt més feble que tinc.
La dislexia també actua amb les matemàtiques. O sigui, la dislexia no és només amb les llengües, sinó que també actua en qualsevol àmbit on s'hagi de llegir, s'hagi de comprendre i s'hagi de prendre decisions. I les matemàtiques, evidentment.
A les matemàtiques, sobretot a l'apartat de problemes on s'han de fer, hi ha enunciats i has de resoldre'ls, és la part que més ens costa, perquè primer els hem d'interpretar. I després el problema és que els enunciats no siguin de 4 línies cada un i tinguis molta informació.
I que moltes vegades els enunciats dels problemes de matemàtiques no són tan clars.
Clar.
Perquè hi ha una part que l'has de deduir.
Clar, és que és això.
Això per un dislèxic és una mica complicat.
Aquest és el nostre problema.
En el cas dels TEA ja, això és una muntanya.
Això sí que és el que té del PI, del seu programa individualitzat. Una de les coses és aquestes. Els enunciats no poden ser enreversats perquè ell no comprèn.
No.
Els dobles sentits no pot fer endevinalles així. No, han d'anar directes al que es demana.
Vosaltres vau escollir el centre o us va tocar anar al centre on està ara en Dylan?
Jo el vaig escollir.
Per què el vas escollir, aquest específic?
Perquè jo he anat des de sempre.
Doncs això, però no responia a un pla de treball ni a un pla de metodologia que poguessin tenir els centres, perquè tu vas estar també com a alumne en el centre.
Jo quan en Dylan va començar P3 jo no sabia que el meu fill tenia un diagnòstic. Sí que veia coses, però com a mare, clar, no, ningú m'ho deia, no? Que no saps això, si no. És normal o no. Clar.
Aquesta és la pega, que moltes vegades es descobreix
fins que un dia passa normal algo, el que li passa al teu fill.
Hi ha una conducta que dius, ostres, això és una miqueta estrany. En el teu cas, com es van donar en compte els pares?
Bueno, ma mare va començar quan a P5 t'ensenyen a llegir, encara que siguin frases molt curtes, que girava les lletres, i llavors vaig passar primer de primària, i una de les professores, bueno, la meva tutora que vaig tindre, ens va demanar que havíem de fer dibuixar una casa amb la xemeneia a la dreta, i jo la vaig dibuixar a l'esquerra, la xemeneia. Llavors, la meva tutora va dir, ui, potser aquí passa alguna cosa, perquè a l'hora de llegir em costava, girava lletres, i llavors el dibuixar la casa amb la xemeneia a l'esquerra ja va trucar als meus pares, i els hi va dir, els hi va fer la mateixa activitat, i la meva mare va posar la xemeneia a la dreta i el meu pare a l'esquerra. Llavors van dir, vale, doncs potser aquí l'Helena és que té dislèxia i s'hauria de mirar. Llavors, doncs, així.
Vale, en aquest cas el centre va fer una bona feina, en tu cas. Donar-se en compte d'això moltes vegades no ho veuen, eh?
Correcte, el meu cas va ser al revés. Era jo la que deia, el meu fill no pensa igual que la resta, no es comporta igual, algú passa, i ells em deien que era normal. Llavors,
però aquí tu vas dir no.
No, fins que jo vaig dir, mira, no, al meu fill li passa, no, hi ha coses que no són normals i jo necessito que algú em diagnostiqui.
I la resposta va ser positiva o va ser de no entendre el que estaves demanant?
Al principi em van tractar una mica de, bueno, ets una mama una mica...
Protectora.
El teu fill no és l'únic, però sí, mira... Amb el diagnòstic ja van dir, ostres, doncs sí, tenies raó.
I a partir d'aquí sí que les coses van canviar.
I a partir d'aquí sí que
vam
fer repetir en Dylan, perquè si no era massa pressió passar tercer, tal i com estava, tot suspès. I aquí va ser quan ja hem fet el plan, portem un parell d'anys a tope tot, som un equip ara.
I ara consideres que sí, que el centre s'hi està abocant amb els recursos,
sí,
amb el suport, amb la comprensió també de la situació...
Correcte, sempre, sempre tenim contacte cada dia via mail, telèfon... Sí.
Això és important i també val la pena dir-ho a tothom que els pugui estar escoltant i veient, doncs que és molt important que si hi ha dubtes es comenti a l'escola. A l'escola tenen també elements per poder identificar si pot haver-hi alguna dificultat o no. Per tant, no s'ha de tenir mai ni vergonya, ni por, ni res, sinó al contrari. S'ha de dir, escolta'm, jo estic veient coses que no m'acaben de convèncer de la manera com és el nen o la nena o de la manera com treballa o com aprèn. Perquè si no ho diuen a vegades els pares, a l'escola, evidentment, els mestres doncs, en tenen 20, o 19, o 20 i pico, i prou feina tenen, no? A vegades, per tant, les famílies també poden contribuir. En el teu cas, doncs, vas fer-ho així, i ha anat bé, perquè ara doncs, ja estan treballant amb ell, doncs ja l'ajuden, i a mica, doncs, els resultats van arribant. En el teu cas, també, quan els pares van dir, ostres, sí,
bueno, la cosa és
l'escola va canviar.
No, jo vaig tindre aquest problema, o sigui, i ma mare quan va veure que jo a P5 començava a llegir, que ell girava lletres i tot, va parlar amb la que era la meva tutora en aquell moment i li van dir que no, que era molt normal, perquè comences a llegir i és molt normal que als nens els hi costi per primera vegada. Llavors, quan a ma mare primer se li diu que potser s'hauria de fer un diagnòstic, se'n fa el diagnòstic, perquè a ma mare la pintaven com si estigués boja, de, no, la teva filla és perquè ho està fent per cridar l'atenció. A ma mare li deien que ho estava
correcte
fent jo per també, cridar no? l'atenció. Llavors, clar, el dia que es presenta el PI a l'escola, bueno, a mi no se'm va aplicar fins a primer de l'ESO, bàsicament.
Sí, això jo, va ser un canvi de centre, eh?
Que jo vaig fer el canvi de centre, sí. I llavors, clar, jo vaig haver-me de treure tota la primària com vaig poder, perquè a mi no m'adaptava en res, era com, ets una més i per molt que tinguem l'informe no em feien res. Llavors, clar, en el moment que jo vaig canviar de centre, se'm va aplicar un PI, jo vaig veure molt la diferència. Si les faltes no em comptaven com em comptaven abans, perquè te les compten diferents, llavors és molt més diferent.
Els gols van començar a anar millor.
Sí.
Amb totes les dificultats i amb tot el temps que no es va poder aprofitar, doncs, de primària. Almenys ara la cosa està més concentrada en que ja estàs bé, no?
Sí, ara, sí, òbviament, tot ha canviat, m'han posat moltes més facilitats, la veritat. Jo, que si tinc els 15 minuts a més a l'hora de fer exàmens, les faltes, cada dues faltes em baixen 0,1, quan a una persona que no té cap PI, amb una falta ja te les baixen. Llavors, a mi això el que m'ha fet ha sigut com facilitar molt més les coses, però també l'hora de treballar-ho, pues, molta facilitat.
I menys pressió.
Sí, correcte.
Estem arribant al final. T'agraeixo molt que hagis vingut aquí i que hagis expressat i explicat
Gràcies
una miqueta
a
totes les persones que ens puguin estar escoltant i veient, doncs, com es viu també una mica des de casa. Perquè moltes vegades tenim la imatge de l'escola, però, clar, els nens estan a l'escola, però també estan amb una família. I les famílies també sou moltes vegades els que necessiteu també un suport per entendre una miqueta què està passant amb el fill.
Exacte.
Bé, jo a més et dic bones festes, que disfruteu aquestes vacances i que en Dylan també descansi una miqueta,
sí.
Sobretot de les matemàtiques.
Sobretot.
I que s'ha de llegir, això sí.
Sí, ja ho he vist, avui comprarem còmics.
El que sigui, però que llegeixi una estoneta cada dia, que això l'ajudarà també, doncs, a anar treballant aquest aspecte de lectura i de comprensió.
Sí.
Doncs molt agraït per la teva presència i ens seguirem veient.
I tant, gràcies.
Molt bé, gràcies, fins ara.
Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Doncs bé, nosaltres anem a continuar. Ara farem un apartat, aquí farem un tet-a-tet amb l'Helena, parlant de notícies. Hi ha diverses notícies que ens poden interessar aquesta setmana. Algunes, doncs, evidentment, són més interessants que les altres, però, bueno, us hem de saber. La primera és que al llarg d'aquesta setmana, que estem acabant ja, avui som dissabte, doncs tots els centres d'educació infantil primària de Calella han fet activitats per Nadal. La pregunta que et faig és, vosaltres en feu a batxillerat d'activitats de Nadal o vosaltres ja sou massa grans?
A veure, nosaltres ja som massa grans, estem per altres coses, però sí que és veritat que nosaltres el divendres, l'última hora que vam fer de 12 a 1, pues sí que vam fer l'amic invisible, un pica-pica, xocolatada...
Això és una cosa tradicional, això, l'amic invisible.
I ja està.
No sé quan es fa que es va inventar.
Clar, això...
No s'acaba mai. Va anar bé per això, l'amic invisible.
Clar, sí? És superdivertit fer-ho.
Bueno. Doncs aquesta setmana, això, tots els centres, sobretot l'infantil i primària, perquè són els més petits, doncs han fet activitats diverses per poder anar una mica anticipant el que vindrà després, que són les festes de Nadal. Una altra notícia, i aquesta no és tan bona, a veure com l'entens tu, i és que amb algunes proves que s'han fet a nivell de Catalunya, bueno, a nivell d'Espanya, els alumnes catalans en matemàtiques són dels que tenen pitjors resultats. Això com ho veus tu?
A veure, doncs... Pues, una mica...
Clar, és preocupant això, eh? No és una cosa per la grassa, precisament.
Però jo crec que sempre cada any ens treuen una cosa diferent. Fa dos anys ens deien que les llengües, els alumnes de Catalunya estaven per sota de la mitja...
Bueno, encara seguim per sota de la mitja, perquè en aquest informe... Jo parlo de les matemàtiques perquè ha sortit el més baix, però també en llengua catalana i castellana,
sí.
Algunes... Estem per sota també dels resultats esperats.
Sí, és que...
I això com se resol, Helena? Tu que ets alumne, com ho faries, si poguessis decidir?
Mira, digues jo professors... potser, és que també depèn del centre, depèn de com t'ensenyin, o canvia la manera d'ensenyar les mates, buscar altres alternatives per fer-ho, o potser canviar la professora.
Això últim ho veig més complicat, canviar professors, ho veig més complicat. Que els professors canvien de metodologia, potser aquesta és la idea, no?
Sí.
I, bueno, hi ha algú també està dient que amb les matemàtiques s'hauria de fer com una mena de reset, de dir, tornem a començar a programar què hem d'aprendre a primària, què hem d'aprendre a secundària i què hem de treballar a
batxillerat. El problema és aquest, que potser la base, anem pujant i la base és com que no l'acabem d'entendre... I cada any se van complicant, tenim noves coses... Llavors, si tu la base no la portes bé, les mates van cap a baix.
Doncs que escoltin els legisladors, el que diu l'Helena, que és una persona que d'això hi entén molt, perquè és estudiant i ho està patint en primera persona. I l'altra notícia, i aquesta és una notícia que no és immediata, però que entrarà en vigor el curs que ve, és que s'ha decidit que a batxillerat la física i la química, que fins ara eren dues matèries, es convertiran en una de sola. I que les tres matèries de biologia, geologia i ciències ambientals també passaran a ser una sola matèria. I al tanto, perquè aquí és biologia, geologia i ciències ambientals. És a dir, tres àmbits que sí que tenen relació, evidentment, però que també tenen les seves coses. Sí. Tu creus que això està ben definit, això ben dissenyat?
A veure, potser l'última part de juntar biologia, geologia i ciències ambientals, doncs, bueno, això potser ens ho podríem mirar, perquè sí que ajuntar tres matèries que per molt que siguin molt similars, potser no són tan similars com pensem.
Home, a veure,
pensem.
La biologia tracta dels éssers vius, la geologia segur que no, perquè són pedres.
Clar, és que és això.
Això sol, sí. és molt diferent, no? Les ciències ambientals és l'entorn.
Pot ser molt bo, però potser una barreja una mica estranya, la veritat.
I després l'altra notícia vinculada amb aquests canvis, aquest ha vingut a tu gaire, gairebé. I és que el treball de recerca, que fins ara tenia, diguem, la seva valoració pròpia, valia un 10% de la nota de batxillerat,
correcte.
Ara, a partir de l'any que ve, es considerarà com una matèria més. Per tant, el pes que tenia el treball de recerca serà menor, perquè serà una matèria més i, per tant, farà mitjana i s'acabó. Això ho veus bé, tu? Tu que has de fer un treball de recerca, no?
Bueno, sí, jo ara ja l'he començat, la veritat, l'he començat aquest any i l'acabo l'any que ve, però crec que pot jugar molt a favor o molt en contra, perquè pot jugar molt a favor perquè et pot ajudar al fet de que no et compti un 10% de la nota final del batxillerat, però també et pot afectar, perquè si la compten com una matèria, la cosa canvia.
Totalment, perquè farà mitjana amb les altres, i si les altres són més baixes, aquesta també perdrà valor, representa. Si les altres són altres, no. Bé, en tot cas són canvis, aquest del treball de recerca, a més serà per l'any que ve, els alumnes que ara fan primer, doncs, hauran de fer el treball de recerca de tota la vida, Helena, aquí no tenen salves, i en tot cas l'any que ve doncs, ja es veurà. Una de les altres notícies que encara està una mica penjant és que volien treure la literatura catalana i la literatura castellana com a matèries de modalitat i passar-les només a optatives. I clar, aquí els professors han dit, parem el carro. Tu com ho veus, això? Millor modalitat o deixar-los com optatives?
A veure, depèn, perquè sí que és veritat que tota la gent que vol fer estar estudiant, per exemple, el batxillerat científic o tecnològic, potser no els hi fa falta la literatura catalana o castellana perquè ells s'enfocaran cap a un altre camí, però tots els que estem fent humanístic o social, que volem fer alguna cosa que la necessitem, sobretot per la selectivitat, doncs sí que estaria bé tindre-la damunt la vida.
I perquè hi ha feines com, per exemple, periodisme o feines de vinculades amb tot el que és el món de les biblioteques o per ser professors, com tenir coneixements de literatura catalana i castellana.
Correcte, crec que són dues assignatures que són molt importants.
Té pes,
perquè,
no?
Si no...
En fi, aquí a Catalunya sembla ser que la Generalitat diu que ha de quedar-se la matèria de modalitat, no passar a ser optatives, veurem qui guanyarà, si l'Estat o la Generalitat.
Sí, això ja es veurem.
Però en tot cas és una notícia interessant, sobretot per aquells alumnes que estan cursant quart de secundària, perquè clar, això l'any que ve els hi caurà al damunt amb aquestes modificacions. Passem a l'agenda. L'agenda d'activitats, aquesta vegada en tenim poques, però n'hi ha alguna que pot interessar, i és que l'Associació de Famílies de l'Escola Minerva durant aquests dies de Nadal faran un casal de Nadal de futbol. Per tant, si algú està interessat, doncs que es posi en contacte amb l'Associació de Famílies de la Minerva a veure com ho poden fer per participar. I també en aquestes vacances de Nadal l'Ajuntament i algunes entitats de Calella faran també algunes activitats per als nens i nenes. Per exemple, l'Associació Gent de Barri de Pequín, els pequinaires, faran la recepció del Pare Noel, organitzaran la recepció del Pare Noel. Per tant, tots els nens i nenes que es preparin.
Sí.
Sembla que és el dia 22 de desembre que el Pare Noel els espera a la plaça del Bunyol. I també a l'Ajuntament organitzaran el Campament Reial, que l'any passat va tenir molt d'èxit. I vas anar-hi tu, Helena, al Campament Reial?
Sí, amb els meus cosins.
I va anar bé, te va agradar?
Clar, òbviament. És la màgia del Nadal.
I les llaminadures també van anar bé?
Clar.
Ja sabem per què va anar-hi. I la carta també la vas entregar o tu ja no fas carta?
Bueno, jo faig carta cada any, faig la carta, sí, per molt que tingui 16 anys. Són tradicions i sempre s'ha de fer, però jo no la vaig deixar aquí, jo la vaig deixar a Pineda.
Bueno.
Però veure la il·lusió de deixar, com els meus cosins petits deixen la carta, doncs sempre fa molta il·lusió.
Doncs vinga, aquest any hi tornem, eh? I bé, fins aquí arribem. Us desitjo a tots i a totes que passeu unes bones festes, un bon Nadal, que mengeu torrons i neules i també una copeta de cava, també ho hem de dir-ho, per poder celebrar aquest final d'any, les vacances. I acabarem també, com és normal, amb una música catalana. Jo sempre m'agrada posar música catalana al final. I avui escoltarem una cançó de fa molts anys, que es diu L'Àguila Negra, que cantava la Maria del Mar Bonet i que en el seu moment va ser una de les cançons que va agradar moltíssim a molta gent. Amics i amigues, gràcies per seguir-nos, per escoltar-nos i ens veiem després de festes. Fins l'any que ve. Adéu-siau.
Lentament